Viatjant cap al Nepal, mos acompanya en Joan Roig, ell és integrant de l'ONG Via Oberta Nepal, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, gràcies per convidar-me, encantat d'estar aquí.
Bé, en Joan forma part d'aquesta entitat, amb seu a Eivissa. D'on ha sorgit aquest contacte amb el país asiàtic, amb el Nepal?
Mira, doncs, que pràcticament, com solen passar aquestes coses, va ser un viatge de dos companys meus, els dos eren socis meus a nivell d'empresa, i feien un viatge de la Índia cap al Tíbet. I casualment, doncs, una criatureta de, no record si tenia 7-8 anys, doncs els hi va voler convidar un te i mostrar-los com estava el seu poble i com estava la seva família. I bueno, el nivell de necessitat i sofriment era molt alt. I a partir d'allí doncs, no vàrem poder deixar d'implicar-nos. Entonces, aquesta va ser el principi de la ONG, que en principi érem quatre amics que més amics mos deien hi ha 50 euros, inverteix-los allà en els projectes que tu vulguis, i finalment això va acabar legalitzant-se amb una ONG que avui en dia du 13 anys o 14 de funcionament formal, diguem.
Vosaltres ara teniu un objectiu molt concret, molt clar, que és evitar que els habitants d'un poblet que es diu Laurac beguin aigua contaminada.
Sí, que no la beguin.
Perdó, evitar que beguin aigua contaminada.
Exacte, sí, sí, sí. Aquest és un dels objectius, perquè l'aigua, pues, hi ha que veure qualsevol que entri en la pàgina de Facebook de Via Oberta, perquè ara casualment tenim allí dos periodistes, dos atletes que estan en aquest moment agafant, recuint mostres de tot per poder anar publicant, i bé, pues, veure un dipòsit d'aigua allí i veure la manera en què duen aigua allà a les cases és de veritat surrealista. Vull dir, allí, com que tot és un espai muntanyós, pues, posen un dipòsit que no tindríem nosaltres ni siquiera per lo petit i per lo maltratat que està, no el tindríem per una casa nostra, no? Pues allò és dipòsit per tot el poble. I després van llevant la manguera de la casa de dalt i connectar-la a una canalització per anar cap a de baix. Vol dir, si tu vius dalt de tot, tens que passar-li l'aigua i quedar-te tu sense aigua en el de baix. I així successivament. No? Llavors, clar, el que volem fer nosaltres és una canalització digna i a la vegada una canalització que, com tu molt bé has dit, que no sigui insalubre, que puguin beure sense agafar enfermedades vàries i ja molt típiques d'allí passar aigua.
Aquest poble va quedar, diguem-ne, danyat arran del terratrèmol?
Nosaltres vàrem intervenir en el moment del terratrèmol, evidentment. No va tenir grans efectes, però l'efecte més gros allí, la destrucció de cases, evidentment, i també que el riu va quedar totalment pla. Vull dir, va necessitar una inversió entre la ONG Via Oberta i el govern, crec que eren de prop de 40.000 euros, per tornar a dar-li forma al riu, perquè en el que era la baixada de pedra en tot el terratrèmol i la baixada des de gel, perquè el canvi climàtic està afectant de manera molt forta, doncs quedaven expostos no només l'Ouruc, perquè nosaltres treballàvem en aquest moment a tot l'àrea de Casquicot, i quedaven expostos a una inundació, crec que eren prop de 5 pobles. I quan parlem d'inundació, parlem de que els pobles desapareguessin.
Caram, caram. Com fareu aquesta actuació, no? D'una canalització decent i aigua no contaminada?
Mira, nosaltres, en principi, això és una proposta per aquest any, junt amb una altra, que és fer un edifici polifacètic, tant per l'escola nocturna que tenim, que està lluitant contra el que és l'esclavitud infantil o la no escolarització de les criatures, perquè allí passa com passava antigament a Formentera o Eivissa, quan una criatura fa falta per ajudar els pares, doncs no va a escola. De fet, inclús les escoles públiques arriben a tancar en l'època de l'arròs perquè no hi van les criatures. Què fem nosaltres? Els hem habilitat una escola perquè puguin anar a escola de nits, el que es feia antigament també a Formentera o Eivissa. Llavors, és una manera que ells no siguin els esclaus del futur, els esclaus de Qatar, les prostitutes de la Índia, etc. És una acció molt que pareix petita, però sent formativa doncs, pot transformar la vida de molta gent. Doncs per això necessitem un espai, perquè el Monzón mos ha mig destrossat cada vegada es carrega la petita escoleta que tenim allí, i també tenim una escola de formació professional per dones, perquè les dones són les segones més perjudicades després de les criatures. Vull dir, una dona no es té en compte ni siquiera com un animal, és un moble, Vull dir, no s'entén com un ser animat. Els homes els traten de, o sigui, de la pitjor manera. Quan a partir dels 20 anys ja són vells, se'n van i es casen amb un altre i els abandonen en 2, 3, 4 fills i a vegades tornen i com tu, si tens una casa, doncs tornes i tornes a ocupar la teua. Doncs ells funcionen així. Quin és el canvi que es pot fer? Doncs molt simple. Empoderes a la dona, li dones formació professional, li dones un ofici i amb aquest ofici, per exemple, nosaltres els formem com a tailors, com a tejedores, sí. Doncs amb aquest ofici elles s'agafen la seva màquina de cosir que els hi ha facilitat la ONG, la seva formació, se'n van al poble i ja no depenen de ningú home. I quan no depenen de ningú home és fantàstic. Vull dir, elles s'apanyen fantàsticament bé i de veritat fan que tot que el poble d'alguna manera funcioni. O sigui, és un canvi a partir de, també altra vegada, de poques persones que modifica tota una cultura, tot un espai, en positiu, claro.
Com podem ajudar aquesta tasca, no?
Bueno, nosaltres ara, jo m'he desviat per dir que havíem d'arribar a poder fer un edifici tant per la formació professional, un espai com per l'escola, que són els dos projectes líders d'aquest any junt amb mantenir tots els altres, que és el que és l'escola pels nens, un menjador social que dona menjar més de 60 criatures, una casa d'acollida que treu a 15 al·lots orfes de la pobresa i d'acabar no sabem a on, si no estàsin allí, avui en dia estan a punt de tenir formació universitària, la formació professional i un sistema paregut a la seguretat social que tenim a Espanya, perquè allí a Nepal, si tu no tens sous, directament si et poses malalt et mors. És així de fàcil, no hi ha res que no sigui pagant. Entonces, amb això invertim nosaltres uns 15.000 més o menys euros a l'any. Vull dir, tota aquesta tasca que abarca tota l'àrea de Cas Quicot mos costa uns 1.000 euros mensuals. A veure qui pot viure aquí, per exemple, amb 1.000 euros mensuals, que nosaltres abarcam a prop de 500 persones. Caram. En els diferents programes, no? Entonces, això, aquesta és la nostra prioritat, mantenir aquests programes. I després, a més, una altra urgència que ens surt és això que mos demanes, dar-los aigua, que no s'intoxiquin quan beuen, que és un extra. Com es pot ajudar? Pues a través de la pàgina, per exemple, de Facebook, podeu veure el número de compte, crec que vosaltres també quizà la podeu facilitar, i bueno, qualsevol ajuda pues, serà molt benvinguda perquè mos pot arribar a fer que puguem complir aquest objectiu.
Via oberta a Nepal, que a més garantiu a través de la vostra ONG que el 100% dels sous que nosaltres donam a la vostra ONG aniran en aquest país asiàtic.
Aquest és el nostre fort. Vull dir, nosaltres, quan ara hi ha dos atletes allí, dos companyes teus, dos periodistes, en Helena Arti, que té la revista Arti a Eivissa, a Pitiusses, i una altra atleta que és bloguera i que també es dedica a fer periodisme. Elles dos, cada una d'elles s'apaga tots els seus gastos, els apos com a exemple. No? Es paguen el seu bitllet, es paguen el que gastin d'estància allí i aporten a la ONG. Vull dir, no tenim un secretari, no tenim un comptable, no tenim gastos de representació. Quan algú aporta 50 euros, es agafen els 50 euros, es duen allà i s'espera el millor moment per canviar-los. Si els podem canviar per 5.000 rúpies, no els canviem per 4.300. I llavors s'optimitza tot, perquè aquesta és la nostra feina allí, vigilar que ni és d'aquí ni és d'allí donguin una sola cullerada. Vull dir, tot se té que aprofitar en el 100%. A què ho demostra? Pues ho demostra que tenim un alcance de 500 persones amb 1.000 euros mensuals.
Caram. O sigui, amb 2 euros, amb 2 euros per persona, diguem-ne, esteu assolint doncs aquests reptes tan importants, canalització, l'escola de formació professional, l'escola nocturna per boixos... Com és, Laura? Com és el poble? Com és la vida allà?
Bueno, això és, molt, és una pregunta que m'encanta, perquè sempre em costa molt de contestar-la, no? Vull dir, jo vaig allà a fer voluntariat i és com una manera de reconciliar-me amb jo mateix, però a la vegada he de confessar que és una manera egoista. A veure, aquí jo quan treballo, doncs treballo per guanyar-me la vida. Quan arribes allí, doncs tu poses a canvi, sense esperar res a canvi. Però el carisma i la qualitat humana de la gent, doncs és com si te pagassin multiplicat per 1.000 cada dia. Llavors, així és com són ells. Vull dir, hi ha un algo que jo no sé explicar, que de veritat et compensa cada dia i que ho duen posat. Jo crec que és que de moment encara estan salvats d'aquesta ambició i aquest tsunami permanent que duim tots dins el cap, i allí es viu en su dia a dia i en su moment a moment. Moltes vegades me pregunten, i allí quina religió tenen? Religió? Si veus un pescador i està cantant mantres i s'aixeca pel matí i el veus que està adorant la meravella que és aquell dia tan polit i expuesto tan preciós, no ho necessiten. Entonces, és una gent que té una qualitat personal i humana, en el meu judici, superior.
I abans mencionaves això del canvi climàtic, es nota allà, es percep.
Clar, perquè nosaltres pensa que estem davall dels Himalaies, doncs el desgel cada vegada és més superior, les baixades d'aigua cada vegada són més agressives. Aquestes baixades d'aigua el que fan és que remouen tot el còdol que va baixant a través de rius i van aplanant el riu i no distingueixes si és un riu o és una carretera. I això passa cada any. Quan hi va estar a trèmol ja va ser brutal. I els mateixos veïns del poble es tenen que posar d'acord per anar fent arreglos mínims. Quan això no arriba, doncs tenim que intervenir les ONGs o intentar convèncer en el govern perquè es faci una ajuda potent que canalitzi l'aigua, perquè si no seria un desastre brutal. Mos estem carregant el món, ho estem aconseguint, serem capaços d'aconseguir-ho si no fem un canvi.
Com és l'estat nepalès? Col·labora, no col·labora? Hem d'anar alerta amb temes de corrupteles?
A veure, tot el que és públic és tot corrupte. És així. En su temps, antes, quan hi anàvem fa 12 anys, doncs mos aturaven i mos registraven, quizà 10 vegades antes d'arribar en el puesto, de dalt a baix, de feien tal, perquè hi havia guerrilla maoista, era un espai d'excepció que era realment molt pesat i perillós. Actualment estan anant cap a una democràcia, però la veritat és que hi ha que anar molt en seny, per exemple, en altres com a ONG, regular molt la relació en su govern, a nivell de que igual que tant en su govern com en sa gent, en sa pròpia gent d'allí, no dam mai sous, no confiem sous, o sigui, el que confiem són fets, no? I en sa confiança dels fets sí que en aquest moment el govern que està passant cap a una democràcia mos està dant una mà i estan ajudant, perquè estan fent una transformació cap a sa democràcia, però clar, pensem que mos duen en aquest sentit tal vegada 100 anys de desavantatge, i mira el que tenim aquí, que tot és més transparent.
Ja. Bé, no. Avui hem xerrat amb en Joan Roig de Via Oberta a Nepal. Ja sabeu que està ONG que us garanteix que tots els sous que vosaltres hi invertiu doncs seran destinats únic i exclusivament per aquestes accions tan concretes, tan palpables, tan ben documentades a través del seu Facebook. Una escola per infants, una escola de formació professional, sobretot per elles, no? Per les dones que són tractades com a coses en aquest país. Al final, per evitar doncs que la joventut o els infants d'avui del Nepal no siguin, el que deia abans en Joan, no? Doncs els treballadors infrapagats i infratractats de Qatar o d'altres petromonarquies, o les prostitutes després de la Índia. Bé. Moltes gràcies, Joan.
Moltes gràcies per dar-nos veu.